Bon dia i benvinguts al Fem Salut. Avui tenim amb nosaltres una infermera. Ella és la Yolanda Sabater. Ella exerceix com a estomaterapeuta a l'Hospital Sant Joan de Reus. En aquesta entrevista que sentirem, ens farà 5 cèntims de la seva tasca diària.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la música que posem sempre per introduir el nostre espai entre els vostres emissores, entre les vostres ràdios cada mes, aquest mes ens trobem amb una professional que aquest any no encara havíem tingut aquí al Fem Salut, una companya de professió, una infermera, en aquest cas la Yolanda Sabater. Ella és infermera estomaterapeuta de l'Hospital Sant Joan de Reus, i aquesta paraula que hem dit una mica lletja d'estomaterapeuta no vol dir res més que és una persona, que una infermera que tracta a usuaris que han de dur per circumstàncies diverses una ostomia. Amb ella parlarem, doncs, d'ostomies. Bon dia, Yolanda.
Hola, què tal, Armand? Bon dia o bona tarda ja a tothom. I primer de tot, donar-vos les gràcies, sobretot a tu, per convidar-me, i espero que el que estiguem parlant aquí interessi a molta gent o que a lo millor hi hagi persones que tinguin dubtes i els serveixi per alguna cosa. Això espero.
Això, aquesta és la funció, no?, una mica d'aquest programa divulgatiu, no?, que fem cada mes. Si et sembla, Yolanda, per introduir una mica el que són les ostomies, explica'ns una mica a què es refereix i, com hem parlat fora d'antena, un quan pensa ostomia pensa en abdomen, bàsicament, però hi ha altres ostomies. Explica'ns una mica, situa'ns una mica en el món de les ostomies, quan ens referim a això, a de què parlem.
Mira, us explico una miqueta. Per la gent que no ho hagi sentit mai, començaríem, pues, a lo millor definint el que és una ostomia, perquè la gent ho entén com les bosses, no?, la gent que porta una bossa i de més, però una ostomia representaria que és una creació d'una sortida artificial que el que fa és comunicar a l'interior amb l'exterior. Tot això és mitjançant una intervenció quirúrgica. Quina és la finalitat de l'ostomia? És, per exemple, la d'eliminar productes de desecho, tipus la femta, el pipí, no? O podria ser també que una ostomia també servís per introduir aliments o medicaments en persones que no són capaços de tragar per la boca. Vale? I això és el que definiríem per ostomia. A l'estoma en si, perquè me sentireu parlar d'estoma, a l'estoma és aquesta, diguem, aquest com a protuberància, per dir-ho d'alguna manera, no? Aquest trosset de budell que surt cap a fora, que tothom veiem, que diu, és com un mugró. Doncs això és l'estoma. Ho dic, us ho explico, perquè a partir d'ara parlaré d'estoma. Vale? Aleshores, doncs, doncs jo sóc una estomaterapeuta, la meva feina està a l'Hospital Sant Joan de Reus, i allí atenc a persones totes portadores d'ostomia. Ostomies n'hi ha de molts tipus. Hi ha ostomies d'eliminació, vale, que són les colostomies, iliostomies, jejunostomies, totes aquestes, no? Jejuno, colo, ilio, tot això fa referència al tros de budell, no?, que aboquem a l'exterior.
El budell gruixut seria.
Exactament, mira, colostomia seria el budell gruixut, d'acord?, el budell gros, iliostomia seria el budell prim, jejunostomia seria el jejú, traqueostomia, que és una ostomia respiratòria, seria aquest típic foradet, no?, que tenen aquí on està la nou per poder respirar, persones que tenen, pues, això, càncer de laringe i de més. És que n'hi ha moltes. Després tenim també les gastrostomies, que són els tubets aquests que porten moltes persones dintre de l'estómac per poder-se alimentar, perquè tenen algun càncer o que no poden tragar, o un càncer d'estómac. Les ostomies no és només la bosseta de la caca, sinó... Uh-huh. Ah, i després tenim també la del pipí, evidentment, urostomies. Uh-huh. Totes acaben en ostomia. Ostomia, en grec, vol dir boca. Vale?
Pues bé, és una sortida a l'exterior.
Exactament.
Per tant, els pacients que ateneu, com tu has dit, pues poden ser diversos i poden tenir afeccions molt variades, no? Pues molt variades, i com tu has dit, pues, quan un parla d'ostomia, pues, li ve al cap això, la bosseta, i no només és això, sinó que hi ha molts més tipus d'estomes, i evidentment cada un pot tenir, que en acabat ja ho desengranarem, una mica les seves particularitats, no?
Evidentment.
Quan una persona ha de fer-se una intervenció que acabi comportant un estoma, no? Per tant, una sortida. Feu algun tipus d'intervenció prèvia amb aquestes persones? Se'ls explica una mica el que passarà, com passarà i què es trobaran quan surtin de la intervenció?
Evidentment, això te diré que és el més important de tot. El més important de tot és la visita preoperatòria. A veure, jo me n'entero de moltes maneres, me'n puc assabentar de moltes maneres que una persona pot ser portadora d'una ostomia o mirant-me la programació quirúrgica. Normalment els metges, quan ja tenen un pacient que és candidat, que els hi expliquen que potser durant la intervenció cabria la possibilitat de que li fessin una ostomia, automàticament me l'envien a la consulta. I aquí és on fem, diguem, jo diria que és la millor feina, la feina més agraïda i la que més em agraeixen. I és que hi ha una visita prequirúrgica. Aquesta visita prequirúrgica, aproximadament m'estic entre 3/4 d'hora i 1 hora. Imagineu-vos una visita d'un metge o d'una infermera, en aquest cas, que puguis estar 1 hora parlant amb una persona. Doncs mira, en aquesta hora li explico el tipus d'intervenció que li faran. Cada una diferent. És a dir, si li han de posar una bossa pel pipí, jo tinc disposo d'uns, per dir d'alguna manera, d'uns dibuixos, però bueno, és com unes plantilles, amb la qual jo li explico a aquest pacient el tipus d'intervenció que li faran, com li faran, en què consisteix, és a dir, mira, veus, tens aquest pòlip, anem a dir-li així, en aquest lloc del budell, llavors te tallaran per aquí, tallaran per allà, això ho empalmaran, cap la possibilitat de que durant la intervenció decideixin que potser la sutura no pot aguantar i et faran una ostomia provisional. És a dir, jo els hi explico el tipus d'intervenció.
I una mica el que pot passar, perquè, com has dit, a vegades les intervencions no sempre surten de la mateixa manera i quan estàs dintre, evidentment, doncs pot haver variances amb el resultat final.
Molt bé, i n'hi ha algunes que ja ho sabem què pot passar. Per exemple, els càncers de recte, si no agafen el que és la part més distal del recte, que és una miqueta més abunt, que se li diuen recte anterior o recte baix, hi ha possibilitats de que puguin tallar aquest trosset de budell que està afectat i empalmar-lo, però com que aquesta sutura és molt dèbil, els hi expliquen, depèn de com ho veiem, pots acabar amb una colostomia o una iliostomia. Llavors m'ho envia a mi a la consulta. Jo els explico que hi ha aquesta possibilitat. De moment se posen les mans al cap. Però com que tenim 1 hora per parlar i els explico el per què, serà molt bo, o sigui, no molt bo, sinó molt necessari que es faci aquesta intervenció si el metge ho decideix, doncs llavors a poc a poc els vaig tranquil·litzant. No? Uh-huh. Els ensenyo també com serà el dispositiu que portaran. Els diferents dispositius, si és una colostomia, porten una bossa tancada perquè la femta és molt constant, si li han de fer una iliostomia, com que és el budell prim i la femta és molt líquida, els ensenyo la bosseta oberta, que és una bossa que té com una, no una aixeta, un, bueno,
sí, un sortidor, sí.
Molt bé. Si és del pipí, els ensenyo. És a dir, a cadascú li ensenyo jo la bossa que pot ser que portarà, n'hi ha alguns que està molt clar que la portaran. I nosaltres que potser. Què més? Els ensenyo la dieta, els explico la dieta que hauran de fer, els explico on hauran de aconseguir els dispositius. Què més els explico? Sobretot faig molt psicològic. Bueno,
I suposo que deixes obert, primera, que et coneixen, posen cara a la persona que això és molt important, perquè sí. Potser a l'atenció primària tenim l'avantatge que sempre veiem els usuaris de manera habitual, però en el cas vostre, potser és la primera vegada o de les primeres vegades que usen aquella persona i, evidentment, és molt important que agafin confiança amb el professional que l'atendrà, un dels professionals que els atendrà a posteriori, no? Perquè,
bueno, sí, pues sí.
Perquè això és, jo penso que és molt rellevant. Però, i un cop, feta la intervenció prequirúrgica, suposo que aleshores també tot just un cop feta la intervenció, doncs també ets dels primers professionals que pot veure en aquella persona i que una mica doncs acaba de recolzar una mica el que li han fet, no? I quines coses ha de tenir en compte la persona, no?
Totalment, ja et dic, jo els explico des del primer moment. I llavors ja tenen una referent. ¿vale? Me tenen a mi com a referent. Jo també els dic que a partir d'aquell moment, a part de ser la seva referent, jo seré, no te diré que el tot per ells, però sí qualsevol dubte que tinguin me tenen a mi. Mentre estiguin ingressats a l'hospital, la primera persona que veuran, diguem, per ensenyar-los i explicar totes les coses serà a mi, perquè jo després els vaig a veure a la planta. La meva consulta està tot just ubicada a la mateixa planta de cirurgia. Mm-hmm. És a dir, no està ubicada on estan els dispensaris, a la part de baix, quan normalment estan tots els dispensaris, no. La meva consulta és una habitació d'infermeria, és una habitació de pacient, que abans era una habitació d'un pacient, i me l'han transformat per ser la meva consulta. Aleshores, jo estic a 20 passos de tots els pacients que pugui veure, és a dir, primer els veig abans, durant la, quan l'han acabat d'operar, el primer que faia és anar a veure'ls. Si no els hi han posat l'ostomia, els felicitem, riem i estem molt bé. I si sí que li han posat una ostomia, comença la meva segona part de la meva feina. Uh-huh. I és doncs, donar-li el recolzament durant tot l'ingrés.
Uh-huh. Perquè la persona que sí que evidentment pot ser molt variat depenent de les persones i depèn de la intervenció que li hagin fet, però en general quants dies pot ser de durada aquest postoperatori, perquè tots sabem que cada vegada ho han escurçat molt més, això, perquè cada vegada ens intervenen i hi ha la intervenció quirúrgica i quasi, al poc temps, pues, com tan aviat com sigui possible, pues, la persona va cap a casa, no? Per tant, el temps d'estada amb ells, en aquest cas, es pot veure una mica reduït respecte a anys anteriors, no?
Totalment d'acord, és que ha passat així. És a dir, la medicina ha anat vull dir, avançant, no? Llavors, les nostres actuacions han d'avançar amb la medicina. Per exemple, les laparoscòpies, que és la tècnica que ara utilitzen per fer intervencions, clar, és mínimament invasiva. I mínimament invasiva vol dir que també és màximament més... que tot s'avança, no? Hi ha menys invasió física...
I la recuperació és més rellevant, no? La recuperació de la persona és molt més ràpida.
Evidentment, com que és molt més ràpida, diguem que tot el que teníem que fer abans, que abans teníem, a lo millor, 10 dies per dir-te alguna cosa per fer, ara ho hem de fer en 4, 5. Uh-huh. És a dir, el pacient ingressa, el dia següent ja comença a menjar, perquè per això mateix que t'he dit, que com que és mínimament invasiva i no toques pràcticament, no, budells i demés, el dia següent comences a menjar, el segon dia ja estàs, primer bebeus, després menges, i quan te'n dones compte el quart dia ja ha fet caca, que és el més important, que mengis i facis caca, i se'n van cap a casa. Llavors jo tenim un gran repte, perquè tenim molt pocs dies per fer el que abans tenien molts dies per fer. Llavors és com que tot s'ha avançat. Per això la informació prequirúrgica i la visita que jo faig és com la meitat, perquè ja saben la meitat. Una persona informada, la informació és poder. Una persona que arriba a un hospital sabent què és el que li han de fer, és que el neguit que tenen és que se talla a la meitat. I després, la veritat és que si em coneix, bueno, no em coneixen a mi, no estic parlant de mi mateixa, no? Però si coneixen amb una persona que tenen de referent, la seva tranquil·litat també els ajuda moltíssim a recuperar-se.
Evidentment.
Sí, són pocs dies, eh?
Com tu has dit, d'estòmers n'hi han de diferents tipus, no? I evidentment, cada un té la seva situació concreta i requereix una educació específica una mica per cadascun d'ells. Si abans ja ho has apuntat una mica, però podríem detallar una mica quins són els elements clau o quines són les coses més rellevants que cada una de dels estomes, almenys els més habituals, pues precisen de reforçar en aquestes visites del postoperatori, diguéssim. O també del preoperatori, una mica aquesta situació en què la persona comença a estar familiaritzada amb aquesta situació que li ha tocat viure.
Pues sí, mira, els tipus d'ostomies que normalment són les que jo visito són, com t'he dit abans, les colostomies, el que s'aboca a l'exterior és el colon és el budell gruixut, la femta del budell gruixut és pràcticament, bueno, és consistent, és pràcticament la mateixa que surt del culete, no? És a dir, la mateixa que podríem fer de manera normal. Aquesta colostomia està posada al costat esquerre, normalment, que és el colon descendent, i la veritat és que la particularitat d'aquesta ostomia és que quasi que no necessita pures, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, la dieta pot ser absolutament normal perquè pràcticament, ja et dic, l'ostomia està al final de del budell, no? I la femta és consistent, no necessiten dieta especial i al ser una femta consistent tampoc irrita la pell. És a dir, que aquesta és la més fàcil. No? Mm-hmm. Alguna vegada algun pacient em diu i entonces qual creus que me tindrien que posar millor, no? Quina seria la més fàcil? Bueno, fàcil no n'hi ha cap, però aquesta és la que menys problemes pot donar. Aquesta és la del colon. Després tenim la iliostomia. La iliostomia és el budell prim. El budell prim és el que aboquen a l'exterior. Aleshores, què passa amb el budell prim? Que a l'abocar-lo a l'exterior encara no s'ha fet l'absorció de l'aigua, que és l'absorció de l'aigua es fa al budell gruixut. Diguem que tot aquest tram del budell gruixut és el que nosaltres ens hem estalviat. Vale? Traiem el budell prim a fora i la femta com és? Molt líquida. Molt líquida, molt plena d'enzims i molt irritant. I aquesta sí que té unes cures bastant, bastant més concretes perquè, per exemple, han de fer dieta, perquè la femta no sigui tan líquida, han de fer una dieta astringent, tot i que al final poden acabar menjant de tot, però al principi és una miqueta més estricta. Sí. Uh-huh. La femta, al ser molt líquida, és també molt irritant, és a dir, que ens han de tindre molta cura en retallar a la mida correcta la làmina per no deixar pell descoberta a l'hora de posar la bossa, perquè si queda un tros de pell descoberta que retalles la làmina més gran, aquella pell, a l'estar en contacte amb la femta, s'irrita, fa la dermatitis típica, i aquesta és molt habitual amb les iliostomies. Uh-huh. Dieta, sobretot beure molta aigua perquè es poden deshidratar, per pèrdua d'aigua, precisament, i retallar-ho.
I retallar molt ajustat perquè...
No, a la mida.
A la mida exacta, sí. Perquè no vesi.
Exactament, però bueno, això és una cosa comú a totes. Uh-huh. A totes, tant a les ilios com a les colos com a les uros. És a dir, has de retallar a la mida que necessites, ni més ni menys. Uh-huh. Si ho retalles més petit, ho muntes a sobre de l'estoma i tens problemes de fuites, perquè evidentment no l'has col·locat bé. I si ho fas massa gran, tens problemes no de fuites, però sí d'irritació, perquè queda la pell descoberta al voltant. Uh-huh. En quant a les urostomies, que són quan a les persones que tenen un càncer de bufeta els hi treuen tota la bufeta, llavors els hi aboquen els dos urèters amb una porció de budell prim, que és la que després aboquen a l'exterior, és a dir, aquesta és una operació bastant complicada. En principi, les urostomies no necessiten cap tipus de dieta especial, sí que se'ls recomana que hi hagi un augment de cítrics, per exemple, amb vitamina C, ¿vale? Uh-huh. Que això ajuden, doncs, i també, com es diuen aquests fruits vermells?
Les fruites del bosc, així una mica,
sí,
no? Fruites del bosc.
Sí, sí, també ajuden a disminuir les infeccions d'orina. Ara no me ve al cap quin és el... Bueno, però sí, fruites del bosc. No necessiten res especial, les urostomies. Després tenim les tràquies, això ja és una altra cosa, això és altre cantar. Les traqueostomies que necessiten una cànula per poder respirar, doncs, bueno, aquestes en tenim menys, perquè en tenim menys, evidentment, per tant, per cent, però també els hi fan una visita preoperatòria, també me'ls citen a la consulta, i llavors aquí també faig molta psicologia, els ensenyo com són les cànules que han d'utilitzar, que necessitaran, que no podran parlar, com podran comunicar-se, com es poden posar en contacte amb algun centre d'aquestos de laringectomitzat. I què més me queda? Ja està, no?
Aquestes serien les més habituals, no?
Sí, les més habituals són aquestes. Sí.
Després de qualsevol estoma dels que has comentat, hi ha un preoperatori, hi ha un postoperatori, i en totes les persones quedes per fer una visita posterior al cap d'aquests dies per revisar una mica els dubtes, parlar de com ha anat, parlar de qualsevol... Bueno, de com s'està adaptant una mica a les noves circumstàncies?
Sí, tots. Absolutament. A no ser que se'n vagin de Reus. Uh-huh. No, i si marxen de Reus també venen, perquè venen a estar de Barcelona. A tothom. A la setmana... Com a molt a la setmana de l'alta, jo ja me'l cito a la consulta, vale? A tothom. I a partir d'aquell moment tinc un cronograma de visites que ve a ser més o menys la primera setmana, al cap d'una setmana més, després al cap de 15 dies, després al cap d'un mes, després al cap de 3 mesos, vale? Al cap de 6 mesos, però tot això és personalitzable totalment. És a dir, si jo he pogut obtenir diguem, el que jo m'havia plantejat amb aquesta persona, que és que sigui autònom, perquè clar, jo he de fer unes cures amb ell, he de fer una educació amb ell i amb la família, tot això encaminat a que aquella persona pugui ser autònoma.
Independent.
¿Vale? Que no depengui de ningú.
Independent, independent en aquest sentit, sí.
En aquest sentit, evidentment. Jo, si me dedico molt de temps a la planta, també t'he dit una cosa. La feina que jo faig a la planta d'hospitalització repercuteix en què tinc menys feina després quan venen després a les visites postquirúrgiques, per dir-ho d'alguna manera. Però jo a tothom els visito. I no dono d'alta mai a ningú. I hi ha molts serveis que sí que donen d'alta. Jo no dono mai d'alta a ningú perquè és un pacient crònic. És com donar d'alta amb un diabètic, per dir-ho d'alguna manera. Sempre necessitarà una ajuda, un consell, qualsevol cosa. Jo no dono mai d'alta a ningú. Sempre deixo la porta, la finestra oberta, o sigui, la porta, la finestra oberta, perquè en qualsevol moment ells me puguin trucar per telèfon. Jo tinc un telèfon a la consulta, vale? Faig trucades, faig visites telefòniques, presencials, videoconferències també, i tot això...
I, pues, i avui en dia que també podem aportar imatges, que també això és una cosa important,
claro.
Perquè... és un fet que ens pot ajudar pues, a qualsevol professional pues, per anar veient l'abans i el després i si hi ha alguna alteració, si hi ha alguna afectació, etc. En aquest sentit, jo també, com a infermer d'atenció primària, com ja saps, pues, sí. Evidentment també ens agrada saber que el pacient sàpigui i que nosaltres també sapiguem quan hem de recórrer a tu una mica i quines coses ens poden... dirigir a que, o que ens poden ajudar a que no es compliquin aquests estomes que, com has dit, l'ostomia pròpiament pues, normalment no es complica, però n'hi ha altres com les urostomies o les iliostomies que poden tenir tendència, en alguns casos, no en tots, evidentment, a complicar-se. Una mica, quins són els requisits o les coses que hem de tenir en compte tant els professionals que estem a l'atenció primària com els usuaris que la tenen per tal de no arribar a que les coses se compliquin en excés.
Mira, jo el que els explico en base, lo bàsic que els explico a tothom és precisament el més important és això. La dermatitis, per exemple, és la complicació temprana, és a dir, recient operat, i complicació tardana més habitual. ¿Vale? La dermatitis és una irritació de la pell produïda per fuites de l'efluent. Es cola, diguem, la femta, el pipí, el que
sigui.
Es cola entre la làmina, se queda allí...
No en contacte.
Molt bé, en contacte amb la pell, i evidentment la pell de l'abdomen no està feta perquè estigui en contacte amb la caca. Imagina't el culet d'un bebè que tingués el bolquer allí col·locat, doncs jo què sé, 5 hores, 6 hores, evidentment allò s'irrita, no? Aleshores, el primer que els explico i el més important de tot i el fonamental és això, han de retallar a la mida adequada, han de fer una bona higiene. Una bona higiene significa que han de netejar amb aigua i sabó com qualsevol altre culet del món. Re de gasses, re de sueros, re de punterietes d'aquestes, no? Aigua i sabó, ben eixut al voltant, ¿vale? Tot el que és la pell periestomal ha d'estar ben eixuta, la mucosa a l'estoma no estarà mai eixut, perquè és mucosa com la mucosa de la boca, per dir-ho d'alguna manera, sempre està humida, no regalimarà, però sempre estarà humida. Això no vull dir, la mucosa no es pot eixugar, però la pell del voltant sí. Aleshores, mesurar el tamany de l'estoma, cada estoma és diferent. Quan recent operats tindran una mida i entre les 3 i les... entre les 6 setmanes i els 2-3 mesos acabarà tenint la seva mida habitual, no? La normal. Per què? Perquè al principi està edematós, està inflamat. I llavors té una mesura. Tu al principi la retalles amb aquella mesura i a mida que te'n dones compte de que a l'estoma va agafant la seva tamany normal, diguem, el que tindrà, vas adaptant el retall a la mesura nova, no? I això és molt important. Per què? Perquè tota la pell que queda protegida de la làmina, tant si és una bossa d'una peça com si és de dues peces, és igual, tot el que queda protegit queda protegit. És a dir, tot el que queda tapat de la làmina queda protegit. Aquesta làmina cura, regenera i protegeix la pell. Doncs això és fonamental.
I es fa servir algun tipus de crema o de material específic per tenir cures, la cura específica d'aquest tipus de...
Sí, n'hi ha, però no entra pel seguro. Això se li diuen, no entren pel seguro, aquestes ja se li diuen els complements o ¿vale? Hi ha complements, claro, hi ha cremes hidratants especials, perquè no qualsevol crema hidratant se pot posar a la pell d'un estoma.
Hi ha també les barreres perquè no s'irriti tant la pell, no? Que fan una mica de pel·lícula perquè no s'irriten no s'irriten amb tanta facilitat. No?
Exacte, són les cremes barreres i hi ha uns esprais. ¿Vale? És una mena de crema hidratant que una vegada s'ha absorbit fa com una pel·lícula protectora sobre de la pell i la protegeix, la hidrata i sobretot fa aquesta pel·lícula protectora. És una crema barrera. Uh-huh. I les cremes barreres no entren pel seguro, però bueno, és una cosa que, és la veritat, jo ja els hi dic sempre, no és un capritxo, és un extra
Però tampoc no s'entén que no entrin, perquè és una cosa que, malauradament, la persona que ho pateix, no? No ha buscat, en principi, per tant, és una cosa que hauria de ser com qualsevol altra medicació, no? Que és necessària, no? Però, bueno, amb això no podem arreglar-ho, nosaltres, per entendre.
No, no, això ja saps tu, Armand, que nosaltres amb aquestes coses no...
Però, bueno, ho podem dir, eh? Podem dir que seria, crec que seria... de justícia, no? que tinguessin almenys una aportació per part de la Seguretat Social. Jo crec que seria lo correcte, però bueno, és l'opinió meva i suposo que teva, no?
Bueno, poquet a poquet van afegint coses. Mira, ells tenen una manera de treballar, no? No sé exactament com funciona, però ve a ser que tenen, cada casa comercial té un X número de productes que poden introduir, ¿vale? Tu ara imagina't una casa comercial que té, jo què sé, 5 bosses d'ostomia i n'hi ha una d'elles que no els hi funciona perquè no li dona sortida. El codi que li han donat amb aquella bossa d'ostomia no ho poden utilitzar per una altra cosa diferent. Això vol dir que avui en dia, a lo millor la crema barrera no està financiada, però això no vol dir que el demà no ho estigui. Això saps amb què passa? Amb els arcs de subjecció.
Arts de subjecció.
Arts de subjecció, molt bé. Uh-huh. Que són com una mena de semicercles, no? Que es posen per la part de dalt i per la part de sota de la làmina per donar-li més capacitat de superfície d'adhesió. Uh-huh. Vale? Això abans no estava financiat i valia com a 20 euros cada capsa. I ara resulta que sí. Uh-huh. I la gent s'ho comprava abans. I ara també s'ho compra. És a dir, que això no vol dir que el dia de demà
bueno, doncs
no
són coses
una cosa per posar-ne una altra.
Que es van guanyant.
Sí, van guanyant.
També hi aprofito la benentesa de que nosaltres, com a professionals d'atenció primària, crec que estaria bé, no? que també rebéssim una mica de suport i formació una mica amb aquest camp, perquè tots ens podem trobar usuaris que puguin precisar de l'atenció, i l'atenció primària en aquest cas té el gran avantatge que està molt a prop de l'usuari, no? I per tant, pues, uh-huh. suposo que és una cosa que també vosaltres com a especialistes una mica en aquest camp, no? Ens podeu facilitar, no? Els que treballem el dia a dia en l'atenció primària.
Pues sí, jo encantada. Qualsevol cosa, estic disposada, doncs, bueno, pues a vindre's a veure-us o el que sigui, bueno, explicar les coses més importants. De fet, és que vosaltres sou les primeres persones que ho veieu. Entre vosaltres i urgències, ara en aquest cas, com que me tenen a mi, pues a lo millor els de Reus pues no van al cap si tenen una... De fet, no van ni a urgències si tenen un problema. Abans d'anar a urgències, me truquen a mi i venen a mi a la consulta, perquè jo els valori. He enviat moltes persones a urgències i he enviat moltes persones a consultes de metges i moltes persones a quiròfan. No que els hagi enviat jo, però de la meva consulta a quiròfan. Uh-huh. I sí, jo crec que sí, que és important, no?, que conegueu quines són les complicacions més habituals, no?, com per exemple... Doncs
i com abordar-les, no?, d'entrada,
sí.
No?, com abordar-les, perquè sí. Segurament això farà que no es compliqui més del compte, no?
Evidentment.
Que és el més important.
I després sàpiga que estic aquí, i qualsevol cosa, estic per vosaltres, hi ha un correu electrònic, i després una altra cosa que us volia comentar a la gent que ens està escoltant, si hi ha alguna persona que porta una ostomia i no està controlada en aquest moment, es pot adreçar a l'Hospital Sant Joan a consultes externes, amb un correu, per exemple, i preguntar, doncs, o demanar una visita amb mi, i jo encantada. És a dir, jo a la meva consulta no visito només a persones que estiguin operades a l'Hospital Sant Joan, sinó a persones dintre del tot el que és l'abast del... No? L'abast que té a l'hospital, és a dir, de Reus, de Tarragona, no, perquè hi ha un estomaterapeuta...
No, però
bueno,
és la zona del Priorat, la zona... De...
Molt bé.
Sí, hi ha molta ubicació, i no sé, jo crec que la gent de Terres de l'Ebre ja és... Bueno, però també pot ser que tinguis algú de Mora, perquè tampoc no està tan lluny Mora de Reus.
Sí, No,
pot
i
ser.
a més sí, hi ha persones. Hi ha persones que venen a controlar-se en oncologia i si es venen a controlar en oncologia me venen a veure a mi perquè és que els hi surt tot com a rodat, no? I sí.
Doncs, Iolanda, com hem dit al principi, el temps se'ns ha tirat a sobre. Però m'agradaria que, com a última cosa que introduïssis aquí en el nostre programa, el que els diries als usuaris que, malauradament, tenen que portar un estoma i que, per tant, poden tenir, si no complicacions, com a mínim, tenen que tindre unes cures especials pues, perquè allò no se'ls hi compliqui.
Bueno, doncs jo els diria a totes les persones que tenen la necessitat de dur una ostomia, els diria a tothom que, bueno, que sàpiguen que amb mi tenen, diguem que una persona que els pot ajudar en qualsevol cosa que necessitin, d'acord? Jo ja entenc que requereixen una atenció personalitzada i és necessària i fonamental en totes les etapes del procés, és a dir, abans, durant i després. Si no porten control, poden vindre a l'hospital sense cap problema i qualsevol dubte que tinguin, doncs jo també telefònicament els hi puc solucionar i donar-los visita. Sobretot que tinguin en compte que la seva ostomia és una cosa que han de cuidar, no han de passar de netejar-se i canviar-se el dispositiu quan els hi toca, per molta mandra que faci, perquè tot això repercuteix després en la salut de la seva pell i en evitar problemes. I si tenen algun dubte i alguna cosa, tenen els seus infermers d'atenció primària, que són les primeres persones i sobretot deuen de ser les persones que més a prop tenen i amb les que més confiança tenen, que si ells veuen alguna cosa estranya, ja es posaran en contacte o amb els metges o amb l'estomaterapeuta o amb la persona indicada i ja està. I bueno, i gràcies per tot i per escoltar-nos. I una abraçada per tu, Armand.
Molt bé, doncs res més, Iolanda. Doncs moltes gràcies per haver estat una vegada més aquí una vegada aquí al telèfon de Ràdio Falset, al programa Fem Salut, i si alguna altra vegada ens convé parlar del tema, per algun dubte que tinguem al respecte, doncs no dubtarem en posar-nos en contacte.
Pues sí, perquè ha sigut curtet això, se'ns ha fet curtet. Una abraçada a tothom.
Molt bé, moltes gràcies. Why humans did ask
them just turn themselves. I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, a la locució i a la part tècnica, el Solde. Ara us deixem amb l'informatiu setmanal que us portarà a l'actualitat de la nostra comarca. Adeu-siau i fins al mes que ve.
Is over.